Doncs ara fa uns quants dies, la Clara Miret, una alumna de l'Escola Pia de Sitges, va recollir el Premi de Recerca per la Pau al Garraf. Ho va fer després que, doncs, a través del treball de recerca de segon de batxillerat, doncs, fes un complet estudi titulat El procés de pau a Síria. Pot la diplomàcia imposar-se la violència? Una reflexió, doncs, segon de batxillerat, oi? És, com a mínim, com a plantejament, és peculiar. Clara Miret, bon dia.
Bon dia.
Felicitats, primer de tot.
Gràcies.
Per què Síria?
Bé, o sigui, va ser una mica de casualitat.
Uh-huh.
Jo volia fer un treball de recerca en el que hagués d'analitzar una mica un conflicte armat actual i com diguéssim, els actors internacionals, com per exemple l'ONU i altres organitzacions, s'involucraven i quin paper tenien. Llavors vaig estar mirant els diaris i era la temporada en què les notícies de Síria eren les principals i clar, llavors, com era un conflicte sobre el que hi havia tanta informació i que a més, bé, no està tan lluny, Síria no és un treball sobre el Tíbet, sinó que...
És l'altra banda del Mediterrani.
Exacte, està al Mediterrani, doncs vaig dir que aquest havia de ser... Aquest havia de ser el tema.
Perquè t'havia cridat alguna vegada l'atenció de Síria, algun aspecte, o directament vas haver-te d'involucrar, conèixer, doncs, el país i...
No, la veritat és que no tenia ni idea de Síria, no el sabia ni col·locar en el mapa, i només vaig, diguéssim, sentir a parlar de Síria així més, arran de la revolució de la primavera d'Arab. Llavors va ser en aquell moment que ja ho llegia en els diaris, ho veies a la televisió, senties la paraula Bashar al-Assad, vaig haver de conèixer Síria des de zero i pel meu treball i bé.
I com es planteja un fer un treball i a més amb una d'entrada amb aquesta pregunta original, si pot la diplomàcia imposar-se la violència, com s'acosta un amb un tema d'un lloc que no coneix, perquè evidentment si no havies estat abans a Síria ara mateix no és moment d'anar-hi, oi?
No.
Com t'ho planteges i com t'acostes a quines fonts vas per trobar informació pel que t'interessa exposar?
Bé, s'ha de dir que he rebut ajuda de la Universitat de Barcelona. Hi havia una noia que m'ha assessorat una mica i m'ha ajudat una mica amb les fonts d'informació d'on puc extreure informació, però bàsicament les fonts que utilitzava eren la pàgina web de la ONU, on hi ha totes les resolucions i tota la informació. Després també utilitzava els diaris, que tot i que no és una font primària, només per saber una mica com s'estava desenvolupant la cosa i així després poder-ho buscar a la ONU o també a la web de la Lliga dels Estats Àrabs. I també després he utilitzat fons com Amnistia Internacional, crec que es diu, per mirar ja més temes de drets humans i altres aspectes així que també es troben al meu treball.
Un dret poc respectat ara mateix a Síria.
Exacte, totalment.
El dret humà. Aleshores, a partir d'aquí, ara parlarem una miqueta d'en si del treball, de què has descobert, de com està la situació siriana, però perquè la gent se'n pugui fer una idea, com ho has treballat? A partir de buscar aquesta informació, tenies una tutoria, entenem, i anaves avançant cap a on? Com es treballa un treball de recerca?
Bé, és un treball força teòric, no? La meva part pràctica va consistir en agafar les resolucions que havien fet des de l'ONU, des de l'Assemblea General. Després feia uns mapamundis en els que pintava, mirava quina era la posició ideològica de cada país i al final el resultat de la resolució, si s'havia aprovat o no, i per què s'havia aprovat o per què no s'havia aprovat. Després vaig acabar tenint uns blocs ideològics que més o menys a totes les resolucions es repetien i al final també a la guerra de Síria hi ha hagut tres mediadors enviats per l'ONU que els dos primers són els que han tingut més importància, que són Kofi Annan i, bueno, i bueno, n'hi ha hagut dos més. I el cas és que he estat llegint molt sobre el que deien els dos primers mediadors de pau, sobre, o sigui, en les, ells feien discursos i jo me'ls llegia, els intentava analitzar, els comentava amb la tutora, què és el que, què és, quin és el motiu pel qual no s'avança, perquè hem de, bueno, ja avanço una mica, però hem de recordar que hi ha hagut una conferència a Ginebra que en teoria havia de servir per tirar endavant aquest procés de pau, que, i que ha resultat totalment un fracàs. Llavors era mirar una mica els discursos que feien, a analitzar també algunes entrevistes que havien fet, i bé, amb tot aquest, amb aquesta pila d'informació, intentar treure la solució o la conclusió al meu treball.
La diplomàcia és diferent que la política. En la política es diuen moltes bestieses moltes vegades, i en la diplomàcia bona part de les coses que es diuen no estan en el discurs.
Exacte, per això encara és més difícil.
Ah, exacte, això li dona una dificultat afegida, no? Analitzar
molta,
els discursos.
Sí, sí. Per tant, a vegades els discursos no eren tan fiables com les entrevistes que després feien, que en les entrevistes doncs amb periodistes a vegades es mullen bastant més que no amb els seus discursos diplomàtics.
Per què no s'arribava a un acord? O per què no s'ha arribat encara a un acord?
Bé, des del meu punt de vista, o sigui, el que...
Absolutament.
Jo dic és que... A veure com ho dic, això. O sigui, al principi tenim un grup de rebels i el govern. Els dos avancen...
Que vistos des d'Occident, el govern eren els dolents...
Exacte.
I els rebels eren els bons, perquè eren els seguidors d'aquella famosa primavera àrab...
Exacte.
Que volia alliberar el seu poble, com havia passat teòricament a Túnez, com havia passat a Tunísia, com havia passat a Egipte, com més o menys també havia començat a passar a Líbia...
Exacte. Llavors, els dos grups anaven avançant militarment, però mentrestant s'havia començat un procés de pau, que estava una mica liderat per l'ONU. Què passava? Que en diferents moments d'aquest procés de pau, un deia que no. Vull dir, no ha sigut tot el procés de pau, que hi ha hagut un clar que no l'ha volgut seguir, sinó que en diversos moments... Per exemple, el govern deia no acceptem les vostres condicions, després eren els rebels els que no les acceptaven, i tu veies que ells, la seva intenció era que guanyar militarment la guerra en lloc de que la pau s'assolís mitjançant un procés de pau. Perquè si s'ha d'assolir mitjançant el procés de pau, com és una negociació, segur que havien de perdre alguna cosa. En canvi, si és militarment... i guanyen i direm, matxacen a l'altre, està clar que...
Imposen la raó de la
exacte,
força.
No hi ha... No han de perdre res. Llavors, degut a això, doncs, el procés de pau es va anar allargant molt, no hi ha solució.
A més, entenem també que el govern havia fet... autèntics barbaritats, autèntics crims contra les zones rebels, i els rebels en si tampoc tenien un sol interlocutor.
Exacte, perquè els rebels no estaven unificats, hi havia moltes diferències dintre, i també és molt difícil que posar-se d'acord si dintre d'un dels dos bàndols hi ha tantes diferències ideològiques i es pensa tan diferent. I...
Per tant, no estem parlant de dos bàndols, sinó que estem parlant de molts de bàndols.
Exacte, o sigui, n'hi ha moltíssims, però en el que és a la conferència n'hi havia normalment dos.
D'acord,
o sigui,
per interès d'Occident.
Exacte, i a més aquest grup que representava els rebels no representava tots els rebels, sinó que només representava els rebels que tenien la seva ideologia. Per tant, el conflicte... És complicat de...
És molt complicat.
...de resoldre. I és normal que hagi sigut difícil pels mediadors de l'ONU arribar a una solució, i més quan no hi ha una voluntat de que aquest procés de pau avanci.
Correcte. Perquè Síria respon al que en diplomàcia s'anomena un vesper. És a dir, un lloc que hi ha molts... i cadascú vola per lliure i al final tot és un garbuix que ningú sap ben bé on està cadascú.
Exacte. Mm-hmm.
Aleshores, a Síria també, a sobre, va ser un dels llocs que va aparèixer amb més força Estat Islàmic.
Sí. Bé, clar, o sigui, si al principi aquests dos bàndols, o que les dues parts, estaven convençudes de que guanyarien la... Bueno, s'ha de dir que en molts moments hi ha hagut un grup, hi ha hagut un altre grup que controlaven més o que deixaven de controlar, però els dos tenien l'esperança de poder acabar guanyant i controlant el territori. Mhm. Bueno, aquesta esperança s'ha esfumat, no?, des de que l'Estat Islàmic està arrabassant. O sigui, va començar en la frontera amb l'Iraq, uh-huh. Bueno, més a la zona d'Iraq, i es van estenent, i ara correcte. Controla bona part de Síria i bona part d'Iraq. I...
Iraq, que és un lloc que ara mateix, després de la guerra, no va quedar un govern fort, és un lloc bastant anàrquic, que això ha servit com a caldo de cultiu pel naixement d'aquesta mena d'organització tot peculiar també, que és Estat Islàmic, que doncs, naixent allà ha anat extenent-se cap a l'altra banda. A més, Síria, entenem que també ho deus dir en el treball, és un lloc de molts interessos regionals.
I tant.
Uh-huh. Hi ha els turcs per dalt, hi ha els kurds, hi ha els israelians...
A més que... O sigui, clar, als Estats Units, per exemple, està clar que les seves actuacions a Síria estan molt relacionades amb Israel. Després els kurds estaven tenint negociacions de pau amb el govern turc, uh-huh. per intentar arribar a acords i tal. I vull dir, el conflicte sirià també ha fet que, per exemple, els kurds turcs tinguin problemes amb Turquia. Després, bueno, els kurds de Síria ja han vist que, pobres, a l'Estat Islàmic ha entrat en el seu territori i els ha imposat la seva religió i la seva cultura. I realment sí que és un país molt, molt petit, però en el que hi ha una barreja cultural molt forta i que està allà en una zona bastant conflictiva des de sempre.
Sí, perquè també havies fet algun tipus de prèvia sobre la història de Síria. Síria és un país... també que sempre ha estat bastant castigat per moviments, per guerres.
Sí, la veritat és que vaig fer un petit apartat de la història, uh-huh. i simplement em vaig mirar una mica el fet de fins quan havia començat a ser, diguéssim, democràtica, entre parèntesis.
Moltes cometes,
Exacte.
Anomenar democràcia síria.
Exacte, sí, sí. I, bueno, més aviat, clar, perquè... es creu que les eleccions han estat amanyades, uh-huh. llavors democràtic no.
No ho és, perquè de fet el que manava abans del que mana ara era
el seu pare. Exacte, que... No, però és veritat que Síria... O sigui, Síria és un país on no hi ha tradició democràtica, uh-huh. on encara se segueixen imposant aquests... És normal que a vegades aquests partits més radicals, islamistes, clar, és un país... Ara, o sigui, és un país que està molt influenciat per la cultura islàmica, no? Mm-hmm. I aquests partits com, bueno, en aquest cas, aquesta organització que és l'Estat Islàmic, és normal que a vegades pugui tenir més acollida a Síria.
Ah, hi ha Estat Islàmic, hi ha Al-Qaeda, que no són precisament amics d'Estat Islàmic, encara que aquí els veiem com si fossin el mateix,
yeah.
Hi ha els que manen, la família Al-Assad, que en el fons són una secta,
sí,
dintre
perquè,
de l'islam.
Exacte, perquè això també és estrany, perquè la religió que té la família de l'Assad només representa, no sé si és un 1 o un 3% de...
És una minoria.
Exacte. I clar, això tampoc agrada a la població, no? Sí, els que manen tenen una religió diferent de nosaltres i no tenen els mateixos interessos que nosaltres, religiosament parlant. Uh-huh. I després que l'Estat Islàmic primer estava vinculat amb Al-Qaeda, o sigui, formava part d'Al-Qaeda, però va haver un moment que es van separar.
Uh-huh. I ara Al-Qaeda són els moderats. Quins
exacte,
ho havia de dir?
Quins exacte. Ho havia de dir? Sí, sí. No, i... Aviam com acaba la cosa, no?
Però, per tant, anem avançant. La pregunta que fas a la portada té resposta?
Home, sí, no? I en aquest seria un no.
Un no clar, no?
No, la diplomàcia no ha pogut imposar-se la violència.
Perquè els, clar, els mitjancers, en el fons, aquí quin paper té l'ONU? Quin paper tenen les organitzacions internacionals? És un paper de representar els interessos de les potències occidentals o un paper realment de cerca autèntica de la pau?
Bé, jo diria que en el cas de l'Assemblea General i quan es fan totes les resolucions, sí que només, purament es representa, o sigui, els interessos de cada país. Però en el cas dels mediadors de la ONU, jo he vist els plans que feien i diguéssim, com s'ha anat desenvolupant el procés de pau, i realment tenien un fort interès en que s'aconseguís la pau. Són homes amb una vocació molt forta per aquesta feina. I realment s'han acabat tots dimitint perquè veien que havien fracassat.
Sí, fracassat, exacte. Però, per tant, doncs, clar, també hauràs vist que la ONU és una organització, però que és una organització que té una multiplicitat també d'aspectes que gairebé són contradictoris, perquè hi ha un Consell de Seguretat dominat per unes potències, hi ha una Assemblea General on són tots els països i que és un galliner, hi ha gent amb convicció que va al lloc intentar buscar la pau i després no se'n surt perquè, entre altres coses, tampoc té el suport unànim de l'organització que teòricament representen.
Exacte, sí, o sigui, l'ONU és una organització que el seu funcionament i que és molt difícil, i per exemple el Consell de Seguretat no s'aprovaven resolucions per aturar el conflicte o per enviar forces armades, perquè tenim a Rússia i a Xina que es dediquen a utilitzar el seu dret a veto i a negar-se davant d'aquestes resolucions per tal de castigar el govern sirià. I clar, l'única, només s'ha aprovat una resolució, bueno, dintre de la temporada, o sigui, diguéssim, del període de temps que jo he estudiat.
Capaç d'estar-ho estudiant.
Exacte. Només s'ha aprovat una resolució i era la que obligava a baixar l'Assad a desfer-se de tot el seu arsenal
d'armes químiques.
Exacte, d'armes químiques. I bé, realment no és un càstig, no és gaire càstig, perquè, o sigui, després del que va fer, que només hagi de donar les seves armes químiques, doncs no...
Perquè va fer massacres autèntiques, va bombardejar amb armes químiques les poblacions rebels.
Sí, ells no ho ha reconegut, no? Diuen que no ha sigut culpa seva, però... Bueno, la premsa tampoc s'acaba de ficar d'acord, eh? Hi ha diaris, crec que era un diari alemany que deia que la massacre havia estat feta pels rebels, però sembla que tots els altres mitjans de comunicació coincideixen en que ha estat el govern sirià el que les ha...
De fet, el govern sirià té una llarga experiència bombardejant amb armes químiques a la seva població, i ho havia fet al Líban, que precisament també és una escletxa que queda allà al costat del Mediterrani, molt influenciada també per Síria, que ara mateix no té un gran paper dintre d'aquest conflicte perquè queda allà petitet, però de fet abans es parlava molt més, fa uns anys quan no hi havia el conflicte a Síria, es parlava molt més del Líban que no de la mateixa Síria.
Sí, sí. I bé, ara el problema que tenen els països al voltant de Síria és allotjar tots els refugiats que deixa la guerra síria. I, per exemple,
el drama humà de totes les guerres.
Exacte, a Jordània... No sé si és una cinquena part de la seva població o una xifra molt gran, és població síria. I bé, clar, ara tots aquests refugiats també estan anant pel Mediterrani a buscar una nova vida. Bé, a sobreviure, van a sobreviure a Europa, i sembla que les mesures d'immigració d'Europa no acaben de ser gaire solidàries, no?
Un altre aspecte afegit als múltiples aspectes.
Exacte.
D'aquest poliedre inacabable que és una crisi. Tenim allò, el concepte de la guerra clàssica passat a la història, de fet. No són dos bàndols enfrontant-se i un guanya i s'ha acabat, sinó que aquí hi ha tants actors gairebé com persones que hi estan participant.
Totalment. Tothom, és a dir, sí, no hi ha un o dos actors, sinó que cada persona pot ser un actor. I l'actuació de cada persona, o sigui, és important en una guerra. Vull dir, per exemple, jo que sé, la primera persona que que es va aixecar i va dir fora govern, fora Bashar al-Assad, aquell és un actor en la guerra de Síria principal.
Sí, però que en el fons, clar, n'hi ha tants d'actors aixecats participant d'una manera o d'una altra en aquest aspecte que, clar, assentar-les tots en una taula és impossible.
Sí, i per tant...
No hi havia diplomàtica.
No, exacte. Sí, no. O sigui, s'ha intentat, no?, però... O sigui, el que hi ha d'haver principalment és la voluntat, no?, la voluntat de que això surti bé. O sigui, si per exemple, a la conferència de Ginebra no es van posar d'acord ni en el tema que havien de tractar. El govern deia que el que s'havia de tractar era la lluita contra el terrorisme, que això és dubtable perquè ells, bueno, també són terroristes, no?
Sí, però no hi ha cap terrorista que reconegui que ho és.
Exacte. I per altra banda, diguéssim, l'oposició el que volia era com a, o sigui, desenvolupar aquest procés de pau en el que Bashar al-Assad no podia prendre-hi part. I clar, si tu ets el president de Síria, tu estàs en un cantó i en l'altre està l'oposició, però et diuen no, sí, tu fes-me cas, fes el procés de pau amb mi, però tu no hi pots participar. Clar, Bashar al-Assad s'hi va negar.
Postures de màxims que, a més, l'únic que poden garantir és que ningú estarà content en el procés de pau.
Exacte, ningú va cedir una mica per l'altra part, per tal d'arribar a la pau, diguéssim. Clar.
Però quan va començar el conflicte? Quin any va començar?
El 2011.
El 2011. Portem 4 anys de conflicte.
Sí.
No és, ja ho hem dit, un conflicte clàssic on hi ha dos fronts i unes posicions clares, és a dir, el govern té unes ciutats, l'estat islàmic en té unes altres, els kurds al nord en tenen unes altres, i entre mig hi ha altres grupúsculs que també controlen altres zones del país, per tant no hi ha un front, i si no hi ha un front també tampoc hi ha una guerra clàssica.
Exacte. I...
Hi ha un desgovern.
Sí,
absolut.
O sigui, ara mateix, o sigui, la situació síria és de caos, no? Vull dir... O sigui, el que mana és el que té més força i el que la imposa més brutalment. I bé, l'estat islàmic sembla que s'emporta la palma...
En la brutalitat.
Exacte.
Tot i que era difícil, superar els
al-Assad. Exacte, però... era difícil, però ho han aconseguit, sí.
I d'aquesta manera, qui en perd és la població civil.
Totalment. I bé, els que han decidit quedar-se, per exemple, les ciutats envaïdes per l'estat islàmic, hi ha molta gent que ha decidit fugir, no? Obvi. Però els que han decidit quedar-se, doncs, han vist les conseqüències. Ara les nenes a l'escola no. Per exemple... Les assignatures com socials, matemàtiques i totes aquestes assignatures tan típiques per nosaltres són suprimides per l'estudi de l'Alcorà i tal. I les dones han perdut tots els seus drets i totes les llibertats que havien aconseguit després de molts anys.
És a dir, estem parlant d'un règim dictatorial brutal amb la seva població, però encara hi havia un pitjor. Un que pot suprimir els 4 drets que encara podien
tenir.
Exacte,
sí. Llavors...
I aleshores això fa que el que fins ara veiem com un salvatge, ara el veiem com el mal menor.
Exacte, però segueix sent un salvatge. Llavors, clar, no... ara Bashar al-Assad es vol fer... vol intentar vendre la imatge al món, no?, de que ell és el moderat, de que Occident hauria de confiar en ell i tal, però... millor que no. No sé com acabarà la cosa, però Bashar al-Assad no és una bona opció.
Estat islàmic ha estat suportat o finançat fins i tot per les monarquies del Golf, aquestes monarquies que subministren i que tenen pactes de petroli amb els Estats Units. Per tant, al final resulta que tot és un gran cercle d'interessos.
Exacte.
Del qual ara mateix, doncs, qui pateix les conseqüències bàsicament és la població civil siriana, que té la obligació i la necessitat d'emigrar per salvar la vida, i aleshores resulta que tenim les fronteres d'Europa plenes de gent.
Exacte. Sí, això que has dit.
Per tant, un petit conflicte en una part del món acaba esdevenint un petit conflicte global que ens afecta a tots.
Totalment. bueno, arran de la globalització, no? Ara cada conflicte acaba afectant a tot. O sigui, directe o indirectament, però ens afecta a tots. Doncs això que has dit de que els rebels estaven bueno, finançats pels països del Golf, és cert, bueno, de fet vaig centrar una mica els meus esforços en Qatar, perquè...
Que també patrocina el Barça, recordin.
Perquè és un país molt petit, no? I jo veia que li ficava moltíssimes ganes en que baixara l'Assad se n'anés, no? I que comencessin, que hi hagués una democràcia a Síria. Clar, a Qatar no hi ha democràcia. O sigui, per què vols una democràcia en un país si el teu règim és totalment no democràtic, és una monarquia absoluta? La família Al-Thani controla tot. I bé, allà amb la tutora mirant i tal, i bueno, la conclusió a la que hem arribat és que, o sigui, bueno, primer, abans de tot, perdó, dir que sí, que apoyava aquesta transició democràtica, però alhora seguia, o sigui, bueno, venia aquesta transició democràtica i aquest procés de pau i tal, però alhora enviava, bueno, hi ha una font que assegura que ha enviat 3 bilions de dòlars a rebels. I clar, és un país, com ja he dit, no democràtic, que apoya la democràcia, i dius per què li dona aquest suport? I és perquè es vol vendre, no?, com un país progressista, modern i com de confiança, no, diguéssim, davant de tot Occident, no? Com vol agafar aquest paper de mediador diguéssim, d'intervenir en els conflictes que Occident té als Estats Units, doncs ell el vol agafar i posicionar-se així com un líder progressiu per tal de guanyar aquesta imatge i aquesta... O sigui, perquè els veiem així.
D'acord, vol ser un actor important.
Exacte, vol tenir...
En el tauler de joc internacional.
Vol tenir un paper molt important, vol protagonisme.
Mm-hmm. I sí, d'aquesta manera, i això també li servirà, doncs, per estar en una posició de força respecte d'altres problemes.
Exacte. Mm-hmm. Té ganes de...
Amb els diners es poden fer aquestes coses.
I tant, sí, els diners mouen el món, és veritat.
Per tant, mentre feies el treball, en algun moment vas pensar, ostres, per què he triat Síria?
Sí, home, i tant. O sigui, sí. Perquè, o sigui, no ha sigut un treball fàcil i hi havia moments que deia que ho deixem aquí, però no.
Has continuat.
He continuat.
Perquè, a veure, teníem Síria, tenies més opcions. Si volies triar aquest aspecte dels conflictes, la recerca de la pau, tenies més opcions.
I tant,
per exemple.
Opcions, ja. Jo m'havia mirat el Tíbet, mm-hmm, perquè, no sé, és, o sigui, crida molt l'atenció, no? Però amb el fet de Xina i els monges i la... O sigui, diguéssim, el diferent estil de vida i ideologia que tenen a la Xina i el que tenen al Tíbet. Però no hi ha tanta informació i no hi ha tanta joc com pot haver en un conflicte com el de Síria.
D'acord. De fet, el de Síria sí que ha canviat molt més durant aquest temps, a pitjor, però ha canviat.
Sí. Al principi jo mencionava l'Estat Islàmic com una guerrilla, saps? Com un actor molt secundari. I, clar, constantment estan actualitzant la informació, canviant-la, perquè si no té coherència amb el que estàs explicant. No podia deixar que era un actor secundari quan s'ha acabat la guerra, perquè... Ai, quan s'ha acabat la guerra. Vull dir, ara, quan he acabat el treball, perquè és el que té... Bueno, és dels que té més importància.
Ha canviat molt la situació des que vas acabar el treball fins ara? Ho has anat seguint?
Sí, ho he anat seguint una mica i, bé, la tendència és la mateixa, no? Una mica. L'Estat Islàmic segueix conquerint més zones i no sembla que hi hagi... O sigui, no hi han tornat a haver-hi com... No hi ha hagut més iniciatives diplomàtiques per acabar amb això. Vull dir, a gran escala, organitzar conferències i tal, no se n'han fet. I sembla que serà, diguéssim, una guerra de desgast, no? I bé. I el més rellevant és, bueno, tota aquesta població que, com ja hem dit, que marxa i que deixa les seves cases per intentar sobreviure.
Que fora dels mitjans internacionals és el que menys preocupa la resta de la comunitat internacional.
Exacte.
Aquesta pobra gent que vella, quan es pot acabar un conflicte així?
El que
parla... Quan es pot acabar una història com la de Síria? No s'acaba.
S'acabarà, no? No durarà tant com la guerra d'Israel-Palestina, uh-huh. Però probablement, no sé, això és fer hipòtesis, però podríem dir, no sé, potser quan l'estat islàmic es debiliti, sortin diferències ideològiques dintre del grup, o no sé com s'ha d'acabar, perquè jo si vull que s'acabi, perquè vull dir, perquè l'estat islàmic se'n vagi. Uh-huh. Vull dir, per mi la guerra no s'acaba si l'estat islàmic segueix allà, perquè...
Continuarà generant violència contra
exacte,
la població civil.
Sí, sí, si segueix allà el poder...
Però clar, si segueix baixar l'Assad, estarem a la mateixa.
Exacte, llavors el govern ha d'estar format per uns altres que no siguin aquests dos, però a l'hora ha de ser sirià, uh-huh. i ha d'estar recolzat pel poble. Llavors és...
Si la guerra s'acabés demà,
sí.
Ens trobaríem a... Síria seria un país desolat.
Totalment. Síria seria... O sigui ara Síria, perquè recuperi d'aquesta guerra li caldran moltíssims anys. Uh-huh. No només econòmicament, sinó de tot.
I això voldrà dir deutes.
I molts deutes.
Que haurà de pagar Síria davant de la comunitat internacional. I bàsicament la població civil, aquesta que ara ha pagat la guerra, després haurà de pagar la pau.
Exacte. No. Sí, sí, la veritat és que el més positiu seria que s'acabés ja, però...
Hi ha masses interessos.
Exacte, i costa saber qui ha de manar, perquè bueno, no crec que hagi sortit no, encara i no sé com s'arribarà a aquesta pau. Uh-huh. No sé, però 2 anys més durarà, no?
Tenim un estat fallit a l'Afganistan, tenim un estat fallit a l'Iraq, ara tenim un estat fallit a Síria... Hi ha un estat fallit al Líban, per tant, doncs, hi ha una pila de països.
Exacte.
Que en els últims, des que van començar les intervencions, després de l'11 de setembre, famós, de les atemptats a Nova York, doncs s'ha obert un període de conflictes a diversos llocs del món que es tanquen en fals.
Sí. Sí, sí. En el cas de Síria, jo... No, o sigui, vull dir... Crec que, o sigui, per arribar a la, o sigui, que a vegades per poder arribar a aquesta pau, si s'ha de deixar que Bashar al-Assad segueixi tenint una mena de participació al règim per tal d'aconseguir la pau i després ja el faràs fora, doncs a vegades no és bo posicionar-se radicalment i no deixar que l'altre hi participi, sinó que li pots deixar que ell també hi participi per després poder aconseguir el que és la pau. Vull dir, que no ens hem de posicionar radicalment, sinó que hem d'intentar que sigui alguna cosa entre tots.
El problema és que és un conflicte entre dolents.
Exacte, sí, no, és que no sé quina és l'opció bona, perquè, perquè tots... No hi ha cap que m'agradi que digui, tu l'has de...
I si un fos més fort per imposar-se militarment, seria igualment dolent, perquè no només utilitzaria la força per imposar-se als altres, sinó que també utilitzaria la força per massacrar a la població civil, que és el que ha fet l'Assad o l'Estat Islàmic.
Exacte. La veritat és que al principi, bueno, al principi del conflicte, els rebels els teníem com... O sigui, diguéssim...
Com els bons.
Exacte.
Aquí sempre ens ha agradat molt això dels bons i els dolents. Estem molt influenciats per les pel·lícules.
I tant. I bé, aquests, diguéssim, bons no s'han posat d'acord i també hi ha hagut alguns que no volien que Bashar al-Assad participés i altres que sí que volien. Uh-huh. Llavors, clar, potser... O sigui, és el poble siri el que ha de triar, però és que no... Ara mateix no crec ni que es plantegin... O sigui, ja se'ls ha de fer molt difícil plantejar-se ara mateix començar... un procés democràtic o... Uh-huh.
Imagina't. És a dir, estem parlant de pau, no de democràcia.
Exacte.
De moment que callin les armes.
Exacte, ara només pensen en sobreviure, en que, uh-huh. en que pari la guerra i en que...
I aire.
Uh-huh. Sí, sí.
Per tant, doncs, conclusió a la pregunta de la portada. Pot la diplomàcia imposar-se a la violència? La resposta clara de moment.
És...
O empíricament arribada aquesta resposta és no.
Exacte.
Radical. Arribar a la pau a Síria... potser.
Home, jo espero que sí, jo espero que sí, no? Jo crec que sí que arribarà.
Has après molt amb aquest treball?
Sí.
Tu esperaves que la cosa fos tan complicada?
No, no. O sigui, pensava que seria bastant més senzill, però no.
No, és a dir, seria senzill si la cosa fos de bons i dolents, de blancs i negres, però tots són grisos.
Exacte, tots són matisos i és difícil, però bé, és, o sigui, és el primer treball així important que fem, no? I és maco veure els resultats del teu treball, de l'estudi. I...
Perquè aquest estudi, òbviament, el vas presentar a l'Escola Pia,
sí.
I després de l'Escola Pia ha tingut una vida, ha tingut uns premis. Per on va anar? Explica'ns.
Bé, doncs un dels meus professors em va dir, Clara, mira, hi ha aquest premi, hi ha aquest concurs, i li vaig dir, i em va dir si volia que... Em va dir si volia que participés, i li vaig dir, val, participem-hi. I el vaig enviar a la UB, a la Universitat de Barcelona,
sí.
Al Premi Recerca per la Pau. I ara fa pocs dies vaig sentir, bueno, em van enviar un mail dient-me que havia guanyat una menció especial i que havia sigut el guanyador del Premi del Garraf. Perquè, o sigui, dintre de la comarca del Garraf també hi ha com un altre premi i que l'havia guanyat. I bé, bueno, és l'únic concurs en el que l'he presentat, però o sigui, ha sortit guanyador el Garraf i estic molt contenta.
Per tant, doncs, a què es vol dedicar la Clara? Ho tens clar?
Doncs no en té ni idea, la Clara.
Anava a dir, algun aspecte relacionat doncs, amb la política, amb la política internacional,
sí,
amb el periodisme, així. Amb alguna cosa d'aquestes?
Sí, alguna cosa semblant a... Alguna cosa relacionada amb la diplomàcia o amb... Els refugiats també m'agrada molt el tema. De moment sé que estudiaré relacions internacionals. L'any que ve. I després ja veuré.
Ja veuràs.
On em porti la vida.
Doncs Clara Miret, Premi Recerca per la Pau al Garraf, amb aquest treball sobre el conflicte, sobre el procés de pau, ara mateix utòpic, a Síria. Moltíssimes felicitats.
Moltes gràcies.
Alumne de l'Escola Pia i doncs, moltíssima sort en aquests en futurs estudis que facis i en futurs treballs.
Moltes gràcies, ha sigut un plaer.